Mediodía.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hoy cerramos nuestra temporada de tertulias con invitado desde el Hotel Springsep, aquí desde la Calatrava de Palma, y se la vamos a dedicar al pilar que sostiene o que hace que se tambalee cualquier sociedad, es decir, la educación. Familia, escuela y sociedad son su base y nos vamos a centrar en todas las etapas educativas. Por eso hoy se sienta en esta mesa, en la tertulia más uno, el consejero de Educación, Antoni Vera. Muy buenos días, conseller.
Hola, buenos días.
Bienvenido, muchas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación.
Las preguntas hoy las van a lanzar Bárbara Galmés. Muy buenos días, Bárbara.
Hola, buenos días.
Tome Vidal, buenos días.
Buen día, ¿cómo está?
Y Tomás Bordoy.
Hola, ¿qué tal?
Y la primera me la pido yo, ¿vale? Mi primera pregunta va por un caso en particular que está sucediendo y es una reclamación que están haciendo en estos momentos en Binissalem, en su instituto, y que bueno, que podemos extrapolar también a otros institutos de la Parc Forana, y es que este curso tienen dos aulas modulares y se proyectan cinco de cara al siguiente curso. El precio de la vivienda lo que está haciendo es expulsar de Palma muchísimas familias que optan por estos pueblos que están muy cerca de Palma, y claro, el instituto al final no, bueno, pues se llena. Lo que piden estas familias, personal, también de tanto los docentes como los equipos directivos de este instituto, es entrar en el plan de infraestructuras de educación para que en unos 4 o 5 años puedan contar con otro instituto, ya sea en Consell, Alaró o Binissalem. ¿Qué podría decir a estos padres, profesores y directivos?
Bueno, es una de las situaciones que me encontré la semana pasada, creo que fue, que los últimos pueblos que me quedan por visitar, me quedan tres centros en Manacor y me quedaba pendiente Binissalem. En este sentido sí que puedo decir que somos conscientes de la situación que me encontré, es dos centros de primaria, más dos centros más, que uno es en Alaró y otro es en Consell, todos van directamente al instituto, y evidentemente aquel instituto ya ha sufrido una ampliación. La ampliación no bastó en dos años ya. La población de Binissalem ha pasado en nueve años de 4.000 personas a 9.000. Evidentemente no basta. Y la comunidad educativa del instituto sí que nos pide no ampliar más. No quieren hacer un macroinstituto. Tampoco tiene sentido hacer un macroinstituto en Binissalem. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros primero vamos a hacer una reunión, vamos a tener una reunión en Palma, en la consejería, con toda la comunidad educativa implicada, los centros de Binissalem, los de Alaró, los de Consell, el instituto, asociación de padres y madres, y vamos a ver, ayuntamiento, las posibles soluciones. Vamos a dar una solución consensuada, pero también quiero decir una cosa: no podemos ir construyendo institutos en todos los pueblos de Mallorca o de Baleares, porque tampoco es sostenible. En nuestro plan de infraestructuras que vamos a presentar como propuesta para consensuar con el resto de la oposición y con la comunidad educativa, vamos a presentar la presidenta y yo este mes de julio una propuesta de plan de infraestructuras. En este sentido sí que vamos a construir nuevos institutos, pero tenemos que ver un poco cuál es el verdadero mapa escolar de Baleares.
Bárbara.
Buenas, conseller. Lo primero que le quería plantear, y le puede ser que le llame la atención, es que le voy a dar la enhorabuena por una serie de gestiones, en concreto con el 03. Bueno, porque no quiero extenderme, tenemos que ser breves.
Sí, y es castigo luego.
Una consellería que también conocí en su tiempo, con tantos niveles, 03, y por eso voy a empezar por el 03, formación profesional, primaria, secundaria, universidad, más todos los problemas, lengua, instalaciones, profesorado, falta de profesorado y tal, pues me voy a centrar, voy a empezar con el plan de 03, porque es un plan que estoy encantada, porque lo empecé hace ya muchos años y no se consideraba educativo. Tuve que luchar porque se considerara una etapa educativa. Costó mucho. Hicimos el plan de primera infancia y toda una serie de complementos. Pero bueno, a lo que iba. Ahora es educativo, al menos en gran parte, y he visto que ha sido por primera vez la Consellería de Educación y de Educación y Universidades la que ha sacado la adjudicación de plazas, que se han adjudicado casi un 70 y tantos, a lo mejor me corrige, en primera instancia, con lo cual le quiero dar la enhorabuena por este plan que veo que tiene acogida. Lo único que puede traer problemas son que las concertadas, por lo que he leído, suban los complementos, los gastos complementarios.
Sí, a ver, la verdad es una medida que es un camino de no retorno. Es la gratuidad en todos los niveles de 0-3, no solo en 2-3, sino de 0-3, es un camino de de no retorno y en una etapa que será educativa, que fantástico. Iniciaste, pero que ahora ya
por fin
está ya muy implantado y nadie lo pone en duda ya el 0-3 en este sentido. Es verdad que hay muchas problemáticas aún, porque el 0-3 tiene que avanzar. El primer problema que tenemos es que tenemos municipios tensionados, donde hay mucha lista de espera, donde las familias no pueden optar a la gratuidad. Dígase Palma, Sóller, Sonservera, Ibiza, son municipios que nos faltan plazas gratuitas de 0-3. Lo que nosotros nos planteamos es, por una parte, iniciar, poner la mayor parte de las plazas gratuitas 0-3 al alcance de los padres o de las familias este próximo curso escolar, tanto si es plazas sostenidas con fondos públicos a nivel concertado como si es a nivel público. A nivel público tenemos un problema que tiene que construir los ayuntamientos, tenemos los convenios con los fondos estructurales europeos, pero a ellos les cuesta. Si nosotros ya tenemos problemas como administración autonómica, una administración local tiene muchísimos más problemas. El otro día el alcalde de Costich aún me hablaba, no ha podido aún abrir el centro 0-3 que tiene y esperemos que pronto, que para este próximo curso ya esté. ¿Qué pasa? Que después hay toda una parte, nosotros damos una gratuidad de 4 horas. Aquí tenemos que ampliar las horas, tenemos que llegar a tener la gestión del personal, pero es un proceso que se tiene que ir haciendo poco a poco a 8 años vista, 10 años vista, y evidentemente la administración que vendrá después de mí o de los que estamos gestionando ahora serán los que tendrán que continuar. En este sentido, sí que hemos creado una comisión ética porque teníamos algunos problemas puntuales, muy puntuales, en algunos centros donde las actividades complementarias fuera de aquellas 4 horas subían de precio. Y evidentemente esto lo tenemos que controlar. Si con la comisión ética lo podemos controlar, irá todo bien. Si no lo podemos controlar con la comisión ética, legislaremos. Lo tenemos muy claro. Pero la gratuidad ha venido para quedarse.
Tomeu.
Buenos días. Perdón. La verdad es que para mí es un placer tener aquí y compartir esta tertulia con el conseller, porque veo que es verdad que existe, ¿no?, en esta época de radicalismo socioelectoral, por decirlo de alguna manera. Supongo que todos saben a qué nos referimos. Yo sabía, porque he seguido la prensa y los medios de un político, concretamente el conseller de Educación, moderado, dialogante, capaz de creer en algunas ideas sin que esto sea un escupitajo para las ideas de los demás, y hoy veo que efectivamente no es un invento de la inteligencia artificial, sino que es
existe
la persona que ya conocía de él su trayectoria y sus virtudes en este sentido, que yo creo que son muchas desde el punto de vista político y en este momento determinado y en esta tierra determinada, pues aún son más. Quiero decir que de alguna manera, pues estas virtudes que ve el conseller, no sé si son una pregunta, realmente no las son, pero yo quería decirlo porque lo siento así, porque me siento muy, muy identificado. Pero le haré una pregunta. Usted acaba de darnos una lección de su dominio de la gestión. Conozco un poco la gestión pública. En una consellería como esta, que tiene que adaptarse constantemente a realidades cambiantes y entre ellas a realidades tan cambiantes como la poblacional, ¿queda algún momento en el que el conseller pueda hacer una reflexión sobre a dónde vamos o a dónde debería llevarnos la educación?
Sí, la verdad es que el día a día, los problemas del día a día en educación han hecho que este primer año, infraestructuras, transporte escolar, temas lingüísticos, porque evidentemente ha habido muchos temas lingüísticos y hay que decirlo, ¿no? No nos tenemos que esconder en este sentido, nos han llevado a un poco a no ver los temas educativos o los problemas educativos que tiene Baleares a largo plazo y a corto plazo. Primero, porque somos el farolillo rojo en abandono escolar de toda España. Es verdad que diremos que tenemos una industria o un sector servicios que hace que haya un abandono escolar prematuro. Es verdad que tenemos una población que llega de fuera durante todo el año y que esto nos baja los niveles de PISA, por ejemplo, que también estamos de los últimos. Pero bueno, yo sé lo que pasa y evidentemente yo le digo a mi compañera consejera de Andalucía, de Castilla y León, a Rocío, le digo enhorabuena por las pruebas PISA, enhorabuena, pero mi realidad es otra. En Baleares nuestra sociedad, claro, es diferente. Claro. Tenemos que hacer algo, cambiar o intentar paliar lo máximo posible. En este sentido vamos a hacer dos cosas. Primero, el próximo curso vamos a poner en marcha una mesa de personas expertas en educación a nivel, digamos, global de toda España, no a nivel de Baleares, sino que vamos a hacer una propuesta de una mesa educativa para hablar de los problemas de educación en Baleares, viendo cuál es la situación de nuestra comunidad autónoma, que es diferente a la de otras comunidades autónomas. Y a partir de aquí, a partir del debate o de la reflexión o de los comentarios o de las aportaciones que nos puedan dar, iniciaremos o haremos un plan de medidas, un plan de choque. Que evidentemente hay una parte que vamos a iniciar, que es la revisión de los currículos educativos. En estos momentos Baleares, y esto es una realidad, yo pongo solo un dato sobre la mesa para la reflexión. Yo no digo ni que tenga que ser de una manera o de otra. Y no quiero que después me digan, pero yo solo quiero poner sobre la mesa temas para que todos reflexionemos y todo el mundo opine. Castilla y León, si tú computas desde primero de primaria hasta sexto de primaria, una semana escolar, cualquier semana escolar. Las horas lectivas de primero de primaria a sexto de primaria en matemáticas son 28 horas. Baleares son 16 horas y media. Yo no digo ni que sea mejor ni que sea peor, pero tenemos que hablar de todo esto, poder debatir tranquilamente todo el mundo y consensuar y llegar a un punto medio. Evidentemente no todo podrá ser, evidentemente tenemos una ley estatal que es la LOMLOE, que nos marca las directrices, pero nosotros tenemos unos currículums que podemos... Tenemos una parte que podemos legislar y en estos momentos, por la premura que hubo en su momento, se legisló muy poco a nivel autonómico. Otras comunidades autónomas lo han hecho. La novedad básica que hicimos en Baleares fue implantar el trabajo de recerca en bachillerato, al igual que en Cataluña. Somos las dos únicas comunidades autónomas que lo tenemos, pero que también hemos tenido que hacer un cambio normativo porque provocaba problemas en los centros de secundaria, de bachillerato a la hora de evaluar, porque cabalgaba, digamos, estaba entre dos cursos escolares, entre primero y segundo. Pero tenemos que poner todos estos temas encima de la mesa. Y tenemos que hablar. Y evidentemente aquí también entrará otra parte muy importante, que es formación profesional. Formación profesional básica y de grado medio, más que la superior, son básicas para luchar contra el abandono escolar. Pero para luchar contra este abandono escolar, para que haya más formación profesional, tiene que haber una buena orientación académica en los centros de secundaria. Porque si no hay una buena orientación académica desde primero de la ESO, al final el chico, la chica, el alumno se pierde. Y no nos podemos permitir perder a nuestros alumnos y que salgan del sistema educativo.
Tomàs.
Bon dia, conseller. Mira, bon dia. Jo la setmana passada en aquesta hora me trobava tota la família, mos examinaven de ser pau. Tots. Varen començar dimarts, varen seguir dimecres i varen acabar dijous, varen acabar rebentats, perquè matemàtiques, anglès, en fi, de tot. Però me va sorprendre una cosa, que ja no és la primera vegada que passa, que l'examen de matemàtiques pràcticament el va suspendre tothom.
Sempre.
Les matemàtiques comunes, no les especials, aquelles que se dediquen a les que fan ciències i això. I llavors em va cridar l'atenció una altra cosa, que és que el darrer examen que varen fer a la universitat va ser dijous i divendres ja hi havia estudiants a Espanya que ja tenien la nota de selectivitat. Nosaltres encara no tenim la nota, no la tenim, crec que la tindrem demà. Demà,
avui migdia m'han dit, o no sé si avui migdia o demà.
Clar, nosaltres anem en 7 dies de retras en relació a si hem de cercar un col·legi major, si hem de cercar una plaça per a la universitat, a veure com han valorat pues, les notes màximes, etc etc. Clar, això passa cada any,
sí.
Això passa cada any, que els mallorquins, menorquins i vicenys de Formenterer sortim en el mercat de la universitat en set dies de retras i hem d'agafar el que ens deixen els altres. No hi ha manera de poder-ho solucionar d'una vegada per totes en això, conseller.
Hoy a partir de las 3 salen las notas.
A partir de las 3.
Sí, es que me parecía
sí,
que era hoy.
Sí, conseller, tenia razón, sí.
L'any que ve ja no passarà. L'any que ve farem la prova de la PBAU o CBAU, la farem igual que la resta d'Espanya, una setmana abans. Això està clar, ja han marcat les dates i ho farem la mateixa setmana que la resta d'Espanya. Per què? Perquè nosaltres es ve que això és un tema de partit, és a dir, com ideològicament nosaltres, el Partit Popular, consideram i hem fet feina en aquest sentit perquè les 12 comunitats autònomes governades per el Partit Popular tinguéssim uns criteris comuns, no de continguts, sinó d'estructura, avaluació i dates comuns, perquè creiem que hauria de ser així a tota a la resta d'Espanya, tota Espanya. Per què? Perquè Espanya és districte universitari únic. Si nosaltres som districte universitari únic i els nostres alumnes aquí, per exemple, han de competir amb igualtat de condicions que els de Múrcia, que els d'Andalusia, que els de Castella i la Manxa, haurien de tenir les mateixes regles de joc. I a mi, jo ho he patit en els meus dos fills grans, sobretot en la segona, el tema de la PBAU, de la nota mitjana, si mos bastava per anar a estudiar la carrera que volia fer, que era fora de Mallorca perquè no s'imparteix aquí, etc. Nosaltres sí que creiem que hi hauria d'haver uns criteris comuns, les dates seran l'any que ve, nosaltres ja hem avançat, es ve que han pactat les 12 comunitats autònomes, han pactat criteris comuns, avaluació, format d'avaluació i dates, i mos hagués agradat que fossin totes. Com a mínim tindran les mateixes dates. Ara tenim un nou reial decret que ha sortit a nivell estatal de la PBAU, que estableix un format diferent d'avaluació, etc. L'hem d'analitzar i hem de veure, perquè això evidentment ho fem conjuntament amb la universitat. El tema de les proves en matemàtiques, sí, cada any hi ha problemes en matemàtiques. Esperem que l'any que ve ja no hi hagi aquests problemes, perquè no sobretot els problemes de que hi pugui haver, sinó que hauríem d'intentar entre tots, però passa a totes les comunitats autònomes, que en matemàtiques sempre és com el problema en qualque moment. Bé, també és una assignatura que causa molta d'angoixa en el alumnat, tantes de ciències com les de socials, i esperem que això ja pròximament no passi. Jo sí que vull dir que hi ha hagut poques incidències en guany, i estic content perquè cada any són incidències que segueix, i bé, com a mínim enguany n'hi ha hagut poques, però sí que el nostre compromís és que l'any que ve serà una setmana abans i serà igual que la resta d'Espanya.
I els criteris d'avaluació són estàndards o no en relació a les altres comunitats autònomes? Perquè també, és a dir, hi ha certes sospites de que l'avaluació a Balears aquí són molt més exigents per tal de que la nota no sigui suficient, bueno, per haver de quedar aquí a la Universitat de les Illes Balears i no donar opcions als alumnes a sortir.
No, jo crec que això va per assignatures. Hi ha assignatures que de vegades o se queden més entrevessades a l'alumnat o no. Jo no crec que sigui així. Una cosa és els continguts, es veu que les comunitats autònomes són diferents. I això també són debats que jo he xerrat amb els meus companys d'altres comunitats autònomes. Hi ha comunitats autònomes que, per exemple, llengua castellana no demanen sintaxi. i n'hi ha que sí, pues jo crec que hauria de ser un poquet un criteris comuns, perquè després tenim alumnat, pues clar, Espanya és districte universitari únic, tu demanes les tres places que te toquen, i per exemple medicina, que hi ha sempre tant de problemes perquè tothom tingui plaça, competeix tothom amb tothom. Aquí a Balears molt bé gent de fora, i per ventura hi ha molts dillons que se queden sense plaça en medicina.
Bàrbara.
Bé, el tema de selectivitat és històric, el tema de matemàtiques, jo crec que una possible solució, perquè sempre té problemes matemàtiques i és una assignatura teòricament difícil, però crec que té la solució de més control de la reunió o de experts dels instituts amb el coordinador de la Universitat de Matemàtiques. Haurien de fer una feina o se'ls hauria d'incitar a veure què passa, perquè sempre, 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 i els mateixos professors del centre se queixen, diu, i això perquè han posat això, i això és impossible, i això... vull dir... però bueno, si hi ha un problema històric amb aquest tema, però bueno, m'imagino que tot el que sigui coordinació és una forma de solució. Jo volia entrar en un tema perquè està aquí i tu mateix ho has tret, que és el tema del pla de segregació de centres, i no per entrar, perquè jo volia donar l'enhorabona precisament també perquè has acabat el curs amb calma, s'esperava un moviment de l'assemblea docent, el recordatori del TIL, i com professor de català també ho coneixes bé, i llavors el pues, que volia saber és quan, perquè això també considero que és una gran habilitat, no haver donat encara les dades de quins centres estan en el pla de segregació o el pla de, no sé com lo podríem llamar, si no és de segregació, sinó de la elecció de llengua de l'aprenentatge.
Clar, és que això de segregació sona a negres o jueus.
Sí, per això, per això l'intenta canviar.
Jo no ho canvio, jo li dic segregació.
Vale, vale, vale.
No m'has entès bé.
Vale, ara ho entenc.
Jo li dic segregació, sí, i me sona, sí, a negres o jueus.
Sí, sí.
I ara contesta, conseller, la pregunta de Bàrbara.
Jo no li dic segregació, i vos diré per què, i jo vos ho raonaré. Jo, per jo, la segregació, i crec que és quan tu tens línies diferents. És a dir, si tu tens una línia, un col·legi privat, que digui, tenc una línia d'anglès, tenc una línia de castellà, tenc una línia de català, i té unes línies. Aquí nosaltres no plantejam unes línies, nosaltres plantejam una lliure elecció de la llengua vehicular a dues assignatures instrumentals, que són matemàtiques i coneixement del medi natural i social, que són les úniques on hi haurà d'haver un desdoblament o un agrupament flexible, que és el que estableix la LOE, desdoblaments i agrupament flexibles, que són el mateix que quan tu tens, per exemple, d'acord amb el decret del 2016, tu tens, per exemple, que hi ha centres que estan fent matemàtiques en anglès i la resta ho fan català, o centres que fan història a secundària en francès, com és l'Institut de Bendinat, com és el cas, i fan història en català. És a dir, hi ha unes hores en el dia, o a la setmana, millor dit, que tu optes per una opció o per una altra. Nosaltres, ara en aquests moments, aquest pla, nosaltres ja vàrem dir que seria un pla pilot, que els centres lliurement s'havien d'adherir, eren els centres, en els públics era en sobre favorable del claustre de professors, perquè ho marca molt clar la LOE, per tant, i en els concertats, evidentment, han d'estar informats el Consell Escolar i el claustre, però és una decisió de la titularitat, perquè els centres concertats van per una via diferent que els públics. Nosaltres en aquest moment hi ha una comissió tècnica que ha avaluat els centres que han demanat, que han sol·licitat, però que en aquest moment no seran encara els definitius, perquè n'hi haurà que no ho podran fer, perquè no compliran els requisits. Hi ha d'haver un mínim de requisits, has de fer una modificació del teu projecte lingüístic, has de tenir els espais adequats, has de veure les teves circumstàncies, perquè cada un pot tenir ja el seu projecte lingüístic i després veure com ho adapta en aquest sentit. Per tant, nosaltres hem requerit la documentació que falta i tot d'una que els hem donat uns dies per esmenar i tot d'una que tinguem molt clar els centres, si han esmenat i la comissió se reuneixi i decideixi on hi ha l'inspecció educativa, si se compleixen els requisits, després sí que vos donaran tota la informació.
Val.
Vale. Després.
Bueno, ja faré el comentari després.
Això m'apareix que se diu una larga canviada.
Ja faré el comentari.
Ja he començat dient que era forofo d'aquest polític i encara més. I tampoc explicaré perquè bé que forofirmo, no sigui que acabes creant-li un
problema.
Un problema a aquesta persona que tenim aquí com a convidat. No? Però volia fer dues reflexions. Perquè funcioni l'ascensor social, un mecanisme fonamental és l'educació. I qualque dia ens haurem de plantejar seriosament si feim dues vies. Una per aquell que volia estudiar i una altra per aquell que necessitem socialitzar. I si l'educació està una de les seves finalitats és socialitzar, cobrir les carències de la dimissió dels pares i mares, que és una cosa immensa, és un autèntic problema social, però hem de tenir un ascensor social que funcioni, un ascensor social dona pau, aprofita els millors cervells i per aquest ascensor social qui no té una bona economia o no té gens d'economia ha de poder estudiar sense totes les incomoditats i distraccions que avui teníem als instituts perquè prioritzem una altra cosa. Això és una cosa. I l'altra reflexió que volia fer és que qualsevol professió, jo som missè, la meva, no? La meva professió, s'imagini vostè que jo faig 100 judicis i els faig beníssim, som un autèntic artista de judicis i perd tot els judicis. Això donaria peu a qualque reflexió. Bueno, i se m'ha ocorregut per lo de les matemàtiques. Arriba i suspenen les matemàtiques i això avui és problema de l'alumne que suspèn. Qualque dia, a nivell de suspensors, hauria de ser un problema de professor.
Totalment.
Dir, vostè té 40 professors, vull dir, vostè ha d'aprovar. I té un control, això, perquè no és que els regalàs, perquè llavors pujaran sense saber si ho regalen, no? Però això és una reflexió sobre les obligacions o l'exigència cap als professors. Són dos apuntes que li volia fer.
Sí, de lo primer que ha dit, es veu que nosaltres, és a dir, hem de garantir que qui vulgui estudiar o qui vulgui, per exemple, ara nosaltres que hem presentat les exencions a les taxes universitàries. Hem d'unir dues coses, és a dir, l'exenció a les taxes universitàries és per l'alumnat que econòmicament necessita, per renda, necessita aquesta exenció i també han de tenir en compte, perquè creiem que s'ha de tenir en compte també, el rendiment acadèmic de l'alumnat. Han de tenir, hi ha d'haver un mínim de rendiment acadèmic de l'alumnat i han d'intentar combinar aquests dos criteris i ajudar. Evidentment, de vegades, els recursos, jo ara avui, abans de venir a la tertúlia, hem visitat tres centres complicats. Tres, quatre centres complicats de Palma, d'unes barriades on hi ha alumnat vulnerable, alumnat que necessita els ajuts, el menjador escolar, perquè és de les poques menjades per ventura que farà en seu dia, en algun cas, alumnat que pateix, i en aquest cas crec que nosaltres, l'administració, per això jo m'estic amb aquestes visites que faig a la ciutat de Palma, ho estic focalitzant molt, necessitem donar el suport necessari a tot aquest alumnat els recursos necessaris en els centres, les instal·lacions necessàries, que també en aquest cas han de canviar algunes de les instal·lacions perquè són molt, molt obsoletes en el segle XXI, perquè aquest alumnat, qui pugui, ho aconsegueixi, qui vulgui, ho aconsegueixi, i qui... perquè, clar, acadèmicament el que has d'intentar és donar els recursos més possibles per donar-li un futur millor en aquest alumnat, sigui amb un ensenyament universitari, sigui amb una professionalització, perquè necessitem aquesta professionalització. Però això passa per recursos. Han de posar recursos, i hi ha centres en concret que s'han de posar bastant de recursos en aquest sentit. I és una de les coses que jo crec que en aquest moment ens hem de centrar més. És a dir, educació té una part, evidentment, la part acadèmica, però també té una part social molt important. Molt, però molt, molt important en aquest moment. I ho veig de cada vegada més. Perquè jo, com a professor, que he estat a dins les aules fins fa... ara farà un any, dia 30 de juny, encara hi era... tens una part, evidentment, acadèmica, però de cada vegada has de ser psicòleg amb els alumnes, has de tractar amb les famílies, casuístiques diferents. És una part, de cada vegada se li demana molt més en el docent, i ha de ser molt vocacional, perquè si no...
Sí, bueno, però tenim...
I actualment sí que vull dir, en totes les visites que he fet en els centres escolars, me trob aquí directius volcats i molt vocacionals, molt, però que molt vocacionals, i en aquest sentit me llefa el capell davant ells, perquè sense ells quedaria molt cos el nostre sistema educatiu. Els necessitem.
Tomàs? Jo m'agradaria completar aquesta pregunta, més que res perquè l'àmbit aquí a on estem a Balears se manca de mà d'obra que hi ha a certs sectors, etc, etc. M'agradaria saber, o més que res, que el Consell me digui que fan falta a Balears més estudiants universitaris o més gent que faci grau de formació professional?
Necessitem molt de professionals en aquests moments. En aquests moments el sector empresarial m'està demandant. Tenim un problema. Formació professional a Balears tenim de 9.000 i busques d'alumnes, i n'haurien de tenir molt més. No és gaire... Perquè, clar, nosaltres morenant que som petits, però és que quan jo m'ha passat, això m'ha passat des de fa un any, que quan m'assequen la resta de comunitats autònomes, és a dir, nosaltres tenim molta més població que Extremadura, sí, que La Rioja, que Navarra, que Cantàbria, que Astúries, que Aragó, i tenim molta més població, i nosaltres, clar, de 9.000 i busques d'alumnes en formació professional és poc. Mos costa molt omplir els graus. Es ve que els graus de formació professional d'informàtica, sanitari i activitat físico-esportiva són els que tenen més demanda i tenen llista d'espera. Sí, però és que me demanen electricistes, mos demanden topògrafs, mos demanden molt de manteniment, d'instal·lació d'aparells de refrigeració, etc. I venen la Cambra de Comerç, venen a Federació Hotelera, clar, és a dir, nosaltres necessitem més cambrers formats, més cuiners formats, però clar, quin problema tenim? Per això és un debat que també ens hem de seure tots, no només se pot fer des d'educació, necessitem la Conselleria d'Empresa, que ja he xerrat amb ells, i necessitem les forces sindicals i l'empresariat. Per què? Perquè han de prendre decisions quan se negocien els convenis col·lectius, perquè nosaltres hem de premiar la formació en aquests sectors, perquè si tu no premies la formació, un lot de 17 anys o de 18 anys deixa els estudis i no vol que sigui necessari estudiar per cuina o estudiar el servei de restauració per cambrer i formar-se. Per què? Perquè ta mateix sap que s'anirà, que li posaran un dos més, 1.600, 1.700 euros nets a dins sa mà, propines a part.
I llavors els companys que estudien és un senyor, efectivament.
I els de Samora no té altra opció i seguirà formant-se. Però els nostres, és aquest el nostre gran problema. I si sap un poquet d'anglès, li pujaran el sou. I aquest és el gran problema que tenim en aquests moments. L'altre dia estàvem amb Martí Ribes d'Endesa, mos demana gent formada. Tenim un problema, no se'n mos acaben d'omplir la formació professional. Per això hem de fer una feina molt ingent en orientació acadèmica, i sobretot que els al·lots, que jo molt de pits me passava quan m'entrevistaven sos pares a final de curs, perquè jo era tutor de quart d'ESO. Jo els deia, mem, ha triat aquesta formació professional de grau mitjà, però vosaltres sou conscients que aquesta formació professional de grau mitjà té molt poques sortides laborals? Ja, però és que soldat, però hauríem d'intentar veure, perquè moltes de vegades ells van, com és lògic, 16 anys, 17 anys, vas a el que a tu t'agrada, però després els has de fer reflexionar molt en aquests al·lots. I nosaltres, com a comunitat autònoma, com a societat, necessitem molta més gent formada.
Li he demanat, perquè precisament me dóna la impressió que l'anterior legislatura se va fer un gran esforç en tema de formació professional, i ara me dóna la impressió que com si s'hagués deixat, o no se'n parla tant, és a dir, parlant sí, més de projectes educatius, tema de llengua, etcètera, etcètera, i sa formació professional s'ha deixat una mica de banda.
No se deixa en el sentit que han pujat moltíssim l'oferta acadèmica. És a dir, nosaltres el que hem fet és dir, no volem, perquè hi ha un problema. Tu te'n vas a un primer de batxillerat i te diuen, aquí hi ha la meitat, me va passar un institut d'Esplà de Mallorca, diu, aquí d'aquesta aula vaig entrar i vaig començar a veure, precisament eren matemàtiques, vaig començar a veure un dos, tothom estava suspès, dic, el lots, i què ha passat en aquesta classe? I què ha passat aquí? I me diuen no, i me diu el cap d'estudis, me diu, és que la meitat hauria de ser de formació professional, però no varen entrar en el grau que volien i han vengut a fer batxillerat. Han de donar més oferta.
Antoni Vera, conseller de Educación, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas.
Gracias a vosotros.
Siempre se hace muy corto. Bárbara Galmés, Tomé Vidal, Tomás Ordóñez, gracias. Gracias por plantearlas.